IV3 Ràdio. Eivissa i Formentera 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 15 de juny i avui, com fem habitualment els dilluns, començarem el programa posant l'actualitat en comú. Ara mateix saludarem el trident d'analistes que avui ens ajudarà a entendre millor alguns dels assumptes que han estat notícia en els últims dies aquí a Eivissa i completarem el programa sentint el nostre company, en Pepo Rubio, periodista de Ràdio Illa, que ens explicarà tot el que ha passat a Formentera en els últims dies. I per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, en Aníbes García Gálvez. Molt bon dia, companya.
Bon dia, Laura.
Tenim també en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. Començàvem, Nieves, aquesta repassada de l'actualitat parlant de la falta de personal a Eivissa i Formentera, en aquest cas en el sector de la construcció. Entre 600 i 900 picapedrers són els que necessitarien les pitiuses per respondre a la demanda d'obres en aquestes illes. En l'àmbit balear s'ha calculat que fan falta uns 6.000 operaris d'obra.
Sí, per aquest motiu, des de Pimef Construcció han posat en funcionament una campanya a través de la Fundació Laboral de la Construcció per mirar de captar les persones migrants que estan en procés de regularització de la seva situació administrativa a les pitius. Es ofereixen formació gratuïta en diferents idiomes. Ho explica Consuelo Antúnez, presidenta de Pimef Construcció.
Se están ofreciendo formaciones gratuitas que se están haciendo además en varios idiomas y bueno, pues se intenta eso, se está publicitando, pues por ejemplo los sindicatos que están ayudando con temas así de regularización, pues en donde podemos hemos dejado información para ver si se animan.
Per Antúnez, el problema més greu del sector és precisament aquest, la manca de personal. De fet, està condicionant les feines que poden assumir.
El problema más grande que tenemos como todos es básicamente de personal, o sea, de gente que la gente que antes venía aquí pues a trabajar, pues ahora no viene porque no tiene vivienda. Básicamente lo que pasa es que lo que estamos haciendo las empresas de aquí es adecuar la cantidad de trabajo que podemos hacer al personal que nosotros tenemos fijo de siempre.
I com diu darrere de tot, paradoxalment, el greu problema de l'habitatge que pateixen les pitiuses.
Que al final tot ens porta a parlar d'això, eh? Canviem ara d'assumpte, Nieves, i parlem de mobilitat, perquè Eivissa Circular limita a una setmana les autoritzacions per als vehicles formenterers. Això ha ocasionat nombrosos inconvenients, principalment entre els que viuen a Formentera, però que es desplacen cada dia a la illa veïna per fer feina. Aquesta situació no es donava l'any passat i ja s'ha comunicat al Consell d'Eivissa.
Sí, el web Eivissa Circular només permet al formenterer sol·licitar autorització per als seus vehicles durant una setmana. El web impossibilita allargar aquest període, un fet que pateixen especialment les persones que resideixen a Formentera però que treballen a Eivissa, com és el cas de na Jessica Tur.
Jo estic fent feina a Eivissa, concretament a Sant Antoni, i tinc el meu cotxe a Eivissa, clar. Què passa? Que això amb Eivissa Circula, el que podem fer nosaltres, els residents de Formentera, és posar una setmana, és a dir, de dilluns a diumenge. Què passa? Que llavors quan ho vas a demanar passar altra setmana ja no te deixa, perquè no pots fer dues setmanes consecutives.
Setmanalment ha de demanar el permís, tot deixant d'alguns dies al mig, una situació que l'any passat, any d'estrena d'aquesta regulació, diu que no es donava.
L'any passat no teníem aquest problema perquè hi havia una pestanya per treballadors.
I una situació que tampoc afecta residents de la resta d'illes que estan exempts d'aquesta regulació. Però com na Jessica i altres casos.
He parlat amb més gent. De fet, una persona que treballa a Eivissa té aquest problema. Llavors, l'altre dia també vaig estar amb una persona que ha pagat perquè el seu fill estudia a Eivissa. Entonces, no és l'únic cas que m'he trobat.
Ja ho han comunicat al Consell d'Eivissa sense que hagin obtingut resposta encara.
I continuem ara, Nieves, parlant de les concessions del domini públic i marítim que la Conselleria de la Mar té pendent de resoldre des que va rebre les competències de l'Estat, perquè bona part són a les Pitiüses, concretament més de 400, i més de la meitat, a més, són al municipi de Sant Josep.
Sí, a Eivissa hi ha 64 concessions autoritzades i 11 més a Formentera. En aquestes s'afegeixen les heretades de l'antiga demarcació de costes que en tenia el Calaix, unes altres 405 pendents de resoldre quan es va fer el traspàs al govern i que encara es tramiten. 15 són de Formentera, però el gruix, 390, afecten a les costes d'Eivissa. Només a Sant Josep es concentren 224 sol·licituds, que en la majoria dels casos són escars com les casetes varador típiques del litoral eivissenc, però que amb la llei de costes tenen un futur complicat. Amb aquestes peticions es cercava evitar ordenar-ne la demolició. A Santa Eulària hi ha 91 concessions pendents, mentre que a Sant Joan n'hi ha 48. Al municipi de Vila es tramiten 16 expedients i una pròrroga, i a Sant Antoni 11 més. La lentitud amb què l'Estat resolia aquestes concessions ha generat situacions com la dels quiosquers de Calallonga, on l'Ajuntament en va demanar la renovació dins del termini, però més de 20 anys després s'ha trobat amb l'ordre de demolició de costes. Des del traspàs al govern s'han demanat unes altres 27 concessions a l'illa d'Eivissa, la majoria l'any passat, i dues a Formentera.
I acabem aquesta repassada a l'actualitat, Nieves, amb un apunt de migració, perquè ahir a la tarda va arribar una nova embarcació a Formentera, segons ha informat la delegació del govern.
Va ser al voltant de les 8 de la tarda que la Guàrdia Civil va interceptar un total de 6 persones migrants d'origen magrebí a la línia de costa de la zona de Ram. També va intervenir la unitat de seguretat ciutadana de la comandància.
I Don Nieves, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat, però després t'escoltam.
Fins després.
Fins ara. Són les 12 i gairebé 11 minuts. Nosaltres ara farem una pausa per la publicitat. 2 minutets, anem agafant posicions aquí a l'estudi i de seguida posam l'actualitat en comú aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, vam escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. En comú.
Doncs 16:13, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això es diu IV3 Ràdio, i com ja sabeu, els dilluns en aquesta hora convidam aquí a l'estudi un conjunt d'analistes que ens ajuda a entendre millor algunes de les qüestions que han estat notícies a nostra illa en els últims dies. Primer de tot, us saludam, filòloga, escriptora, exdiputada al Parlament de les Illes Balears, Esperança Marí, molt bon dia.
Molt bon dia i salut.
I salut. Doctora en Ciències Biològiques, Antònia Maria Siré, molt bon dia.
Molt bon dia.
Músic, periodista, cineasta, Javi Riera, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim un munt de temes avui damunt sa taula, però a sa pretertúlia se n'estava comentant un altre que no sé si voleu posar damunt sa taula, si no, tirem amb sa versió oficial dels fets.
Quin de tots, que estàvem tenint un programa paral·lel aquí.
Teníeu un programa paral·lel, jo algun dia us trauré allà fora es quantum i així ja tenim sa feina feta.
Clar, clar.
Veritat.
Fem
sa pretertúlia, sa tertúlia, i llavors sa post-tertúlia ja la feis on vosaltres vulgueu, eh? Sí, mira, no diré qui ha arribat avui just a la tertúlia. Normalment la persona més puntual, no diré qui és, eh? La persona més puntual m'ha dit és que allà s'estava molt fresquet. I ara la gent que mos escolta que faci les seves apostes sobre qui dels tres era aquesta persona.
Tots tres són puntuals.
Sí, això és veritat.
Jo soc puntual en general, però tinc que reconèixer que en aquesta tertúlia no gaire.
Bueno, avui sí, avui sí. Idò, va, començarem amb la versió oficial que teníem prevista, que és aquesta macrofesta il·legal que es va desmantellar a Buscastell, a la que havien assistit un miler de persones, una actuació que es va posar en marxa, una actuació policial, després que es detectés publicitat de l'esdeveniment a xarxes socials i, com no, darrere queixes dels veïns per remors i per un aparcament massiu de cotxes en sòl rústic. Clar, no és que hi hagi molt a debatre, però estem a mitjans de juny i ja ens estem trobant amb aquestes situacions. Ens espera una temporada interessant, com a mínim. Javi Riera.
Sí, bueno, jo crec que sí que hi ha coses que debatre. Realment se'ls va parar quan duien quasi 24 hores de festa.
Sí.
O sigui, si ja hi havia promoció prèvia, tothom només, només fer cua ja estava penjant vídeos a les xarxes, tenia que pensar que hi havia 1.000 persones allí. Vull dir, era difícil que això no arribés a algú que hi pogués fer alguna cosa. Després, el que suposa tota aquesta infraestructura, tenia que tenir en compte que hi havia 1.000 persones, 15 DJs, molts de primer nom, hi havia seguretat, hi havia una ambulància, que està bé que hi fos, escolta, no sí. Et dic que no, però vull dir que són coses que llamen l'atenció, i hi havia, atenció, una nòria, un tio viu, hi havia. Vull dir, tot això, mentre es va fent la logística, me vols dir que en cap moment es podia aturar abans de que començàs o recient començada? Hi havia que esperar 24 hores, és a dir, que pràcticament tot es mal estigués fet i per sort no hi ha hagut ningú mal més gros que lamentar. Clar, ara tothom s'estila d'escabells, molts diuen que aquests DJs que han actuat a festes privades no actuaran a les grans discoteques. Sí, tenien un contracte que els hi impedia, que em fa molta gràcia. Home, clar, si tenien un contracte que no els hi permetia, evidentment no hi actuaran, però no tindria que ser per això, tindria que ser perquè han comès una il·legalitat que, a més, va en contra de moltíssimes lleis i de moltíssimes coses. Ja només per això hauria de dir, escolta, aneu una punxada a les cases de rics, si voleu, perquè aquí no veniu. Però, bueno, evidentment, tot això són coses de cara a la galeria. Jo crec que realment hi ha una part que no interessa aturar aquestes coses. O sigui, que al final intervenen perquè no els hi queda més remei, però no perquè realment hi hagi un interès efectiu de anar a parar aquestes coses, anar a intentar que aquestes coses no passin. No, el que passa és que, bueno, quan les coses clamen al cel, doncs al final, escolta, t'estàs saltant 50.000 normatives, 50.000 lleis, i a més estàs molestant i estàs posant en risc unes certes coses, doncs, bueno, només faltaria que al final no hi anessin. Però no es pot dir que hagi estat una actuació especialment diligent, crec jo.
Moltíssimes gràcies, Antònia Maria. Si
no, clar, això és així. És a dir, miren cap a una altra banda. I miren cap a una altra banda perquè no volen veure el que tothom està cansat d'aguantar, que és tota aquesta sèrie d'activitats completament il·legals que es fan a Eivissa, que ompli les butxaques de tota una sèrie de gent i els costos socials són a repartir entre tots. Quin benefici hi ha d'aquesta festa? Jo, només comptant així una mica a bulto, hi ha més d'un milió d'euros en joc. Hi ha costos, està clar, que tenir tota aquella sèrie de restauradors, de barmans, de discjòqueis, de persones de limpiesa, de aparca cotxes, de conductors que duen a sa gent amunt i avall, tot això és una logística extraordinària que, evidentment, entre els costos, també hi ha sa multa que han de pagar. I fan números i diuen, ah, no, aquí tenim aquest benefici. Perfecte, tiram-en endavant, perquè sa multa ja està comptabilitzada en els costos. Per tant, això va ser el gran negoci. I una vegada que ja havien cobrat i que ja havien fet tot el calaix que tenien que fer, llavors apareix la policia i els hi para la festa, potser perquè no sabien com tancar portes, i dir, escolta, ja n'hi ha prou, no vull cap a casa, que ja està bé. I doncs, així és el moment en què apareix la policia. Realment, les forces de seguretat, els polítics, les forces vives que es diu d'aquesta illa, estan mirant cap a una altra banda i no fan la seva feina, perquè a poc que s'hi posessin, només eliminant les quatre grans negocis il·legals que hi ha a Eivissa, tots viurien molt millor. Entre altres coses, perquè resulta que estan fent malbé aquells negocis legals que sí que paguen impostos, que sí que tenen una responsabilitat civil. Perquè aquests negocis il·legals, allò el que més em dol, és que només cobren i no paguen cap de les despeses socials que entre tots llavors hem d'assumir.
Moltíssimes gràcies, Esperança Marí.
Jo el que em meravella és que, a més, llavors sàpiga presentar a l'opinió pública com una actuació molt ben feta i encara intentar quedar bé. És a dir, l'Ajuntament de Sant Antoni, la notícia és, ha aturat una macrofesta. Que bé que ho ha fet. És a dir, que avui en dia complir la llei és una notícia. No complir-la és el de cada dia. Per tant, on hem arribat? Per tant, Sant Antoni, vull dir, no sé com no li cau sa cara de vergonya, perquè en tot el muntatge que ho he comentat abans i no va actuat, és vergonyós. Només actuen si hi ha denúncia de particulars, amb aquesta i amb totes les actuacions que fan. Si no, hi ha campi qui pugui i faci el que vulgui. I que, a més, quan han hagut d'actuar, tinguin cessant de vergonya de presentar-ho com una gran actuació i que són grans complidors de la llei, això ja és, no sé, allò una mica ja tocar de l'absurd. Però clar, vull dir, és que estàs a una illa que tot l'entorn crida en aquesta actuació, per aquesta manera de fer de tota l'administració. Aquest dia, dissabte, crec que us contaré una mica l'anècdota, la meva filla venia de Dublín amb un avió que va arribar a les 10 de la nit. Venien ella i una altra companya perquè havien estat allà per Dublín fent cursos d'intel·ligència artificial que els paga la Unió Europea. I van venir amb un d'aquests avions d'irlandesos que venien cap a Eivissa. Diu que no havien vist res mai igual de dantes com aquests avions. Diu que tenien ses fileres descostat, allà practicant sexe amb tota sa normalitat. Que una dona d'una certa edat es va queixar a sa hostessa i es va queixar com una vegada, dues vegades, tres vegades, i sa tercera vegada li varen dir que callàs o que encara la denunciarien a ella, que no ve, que s'ho estaven passant bé. Per tant, que callàs. Els hostessos fumant dins l'avió i veient amb la mateixa gent. La gent anava tan borratxa que anava allà en els micros aquells que tenen per informar i senzillament posaven música i s'ho passaven bé. Carau, diu que va ser espantós. Hi havia dues o tres famílies amb criatures que es van posar en els seus seients quasi amagadets del holgorio que hi havia allà. I sobretot això, que quan van intentar demanar els fulls de reclamació, els hi van dir que no, i no els hi van voler donar de cap manera.
Bé, sap que ho pot fer després.
Clar que sí,
en línia.
Quan varen arribar a Eivissa, ja hi havia la policia a l'escala de l'avió, segurament algú els devia haver avisat, i els hi varen dir, quina enfeinada que us espera. I van dir, aquest no, és que mos dona feines és que arribarà després de Birmingham.
Això era, aquests dos eren els taloners.
Exacte. Per tant, vull dir, venir a Eivissa des del primer moment ja és això. Unes coses que segurament aquesta gent no hauria fet per res a Irlanda, a Dublín, allà on sigui, entrar dins l'avió, venir cap a Eivissa, ja era exactament es desmadre total, perquè és aquesta idea. Jo penso que en la declaració de renda, allò que et fan posar una casilleta que et diuen si vols enviar sous a l'església o no, jo crec que nosaltres hauríem de demanar que n'hi hagués una que si volem posar sous a la promoció turística que fan de Castilla. I la marcaria, jo estic segur que la marcaria en seguida. Perquè quina promoció fan d'Eivissa? Quina imatge hem donat al món perquè s'actuï d'aquesta manera?
És que és un sinònim. A Eivissa, dius, a Eivissa, som d'Eivissa, venc d'allí, vaig cap allí. Oh, fiesta, fiesta! I no hi ha manera de treure aquesta etiqueta que tenim.
Però també sé que es promociona, encara.
I tant, que es promociona. Jo també he viscut a un avió d'aquestos que venia des d'Itàlia i em vaig quedar esgarrifada. I, evidentment, vaig presentar la meva queixa perquè era una companyia d'aquestes de vols regulars, no era un charter, sinó de vols regulars.
Això era Ryanair.
Ja, no, la meva era Welling. I els hi vaig dir que havien perdut tota la compostura, ells com a tripulants, i que era una vergonya que aquestes companyies aèries permetessin aquestes despedides de solter, aquestes andanades de festa, festa anticipada, tota aquesta sèrie de coses que passen en els avions, i jo que volc molt, només ho veig en els vols, venguen d'on venguen, que van cap a Eivissa. Mai a cap altra combinació de destinacions.
Javi Riera.
Sí, bé, volia, abans que ha fet ell una mica s'apunt, es calcul, grosso modo, dels ingressos que tindria aquesta festa, t'has deixat un ingrés important. A més, amb sous més negres, impossible. La droga que es ven allí.
És mercat.
La droga que es ven en una festa de 1.000 persones, que tinguéssim en compte que si duien més de 24 hores de festa, vull dir, no sé valtros, jo...
Sí, que amb Red Bull no seria.
He sortit de festa,
no?
Sí. I a vegades m'he passat inclús moltes hores de festa. Però 24, ni prop en la vida. Crec que per els teus propis mitjans, per molt jove que sigues i per molta energia que portis, per molt bé que hagis descansat el dia abans, és materialment impossible. O sigui, que imagineu-vos el que s'estava movent allí. Uh-huh. I això també és un negoci... És un negoci important, important.
Sí. Aquest és el negoci.
Exacte. Aquest és el negoci.
Exacte.
Però ho és d'aquestes festes i ho és de les discoteques legals, també.
I de tot a Eivissa, els xòfers d'Uber, avui he sentit que donen positiu en cocaïna. O sigui,
però
és que...
I els taxistes també.
Clar, sí. Tu dius, no agaves cotxe per tenir seguretat en el volant, sí, sí. I resulta que qui va en el volant està encara més atabacat que tu mateix.
Però bueno, també els fan treballar 24 hores seguides, o sigui que també és que és una mica... Això és com quan en el ciclista sempre en surt algun que s'ha dopat i la gent es posa les mans en el cap. Dic, home, si els fas fer 350 km per muntanya en ple estiu, pues lo raro és que n'hi hagi algun que vagi normal. Pues aquí passa una mica el mateix. Si fan treballar jornades de 16 i 24 hores de nits, anant als portos que van, etcètera, etcètera, doncs al final passa el que passa. És que també estan donant uns tipus de serveis que quasi són inherents en el consum i a la venda de substàncies estupefaents.
Es retroalimenten uns i els altres. Sí. És tot el muntatge que hi ha al voltant de Castilla.
Sí, sí.
I la droga és bàsic i fonamental. Si no, no es podria vendre ni promocionar com a ses gran destinació de la festa i de la discoteca, si no s'acompanyàs de tot el mercat de la droga. Això ho sabem tots.
I podríem parlar inclús des del punt de vista musical, com hi ha certes músiques que estan totalment enfocades a segons quin tipus de consum.
Claro.
Vull dir, hi ha molta música que agradaria bastant menys, i això que dic és bastant polèmic, però agradaria bastant menys si no fos perquè està pensada d'una manera que va amb el batec del teu cor quan tu se t'acelera, diguéssim, amb una sèrie de...
Amb una ingesta de substàncies
estimulants, en aquest cas, que no seria cafè.
Idò, clar, ven aquest panorama...
Pues ja me'n podem anar, no?
No, per favor, no me'n aneu encara, perquè tenim un altre assumpte, en aquest cas en el municipi de Vila, on anem de Sant Antoni cap a Vila, on l'Ajuntament ha paralitzat les obres de reforma sota el Corso, on, ja sabeu, per la gent que ens estigui escoltant que no ho sàpiga, us donc una mica de context, el cabaret Lío, que actualment està a Marina Eivissa, té previst reubicar-se un negoci en aquest hotel de Silla Plana, Una vegada expiri el contracte de lloguer que té vigent ara mateix a la seva ubicació actual, un projecte amb una forta oposició dels residents d'aquesta zona per la disrupció que això provocarà, i els veïns, el que han fet ara per poder paralitzar aquestes obres és denunciar que s'està fent servir maquinària pesant d'excavació en un període en què està prohibit, és a dir, anem a lo més bàsic, no? Per mirar d'aturar-ho. Esperança, Marí.
Ho enllaçam amb la notícia d'abans.
Clar.
Perquè, clar, l'Ajuntament torna a actuar perquè hi ha hagut una denúncia dels veïns. Vol dir, ara ja ens han convertit en els residents, en policies, perquè si tens un municipi que té 11 quilòmetres quadrats i té una plantilla de més de 100 municipals, vols dir que no ho sabien, que s'estaven fent obres allà dalt, però clar, no actues. Quan ells mateixos són els que han fet la normativa que dins zones urbanes i zones turístiques no hi pot haver obres. Si la fas tu, bé que et multen. Però clar, en aquest cas, torna a ser els veïns, que els tornes a posar en mode policia a fer les denúncies i aturar-ho. Això per un costat. Per tant, i tornen a saber-ho convertir en una notícia positiva. L'Ajuntament d'Eivissa ha aturat unes obres. Però, per l'amor de Déu, si a més diuen que l'Ajuntament ja ho sabia. No, bueno, no ho sé. És kafkiat que tenia els permisos.
No és que ho sàpiga.
És que tenen els permisos.
Ara us ho consti, no?
Compte.
L'Ajuntament se va reunir, quan es va decidir això, quan els veïns encara no ho sabien, l'Ajuntament es va reunir amb els veïns perquè ja presumien que molt bé, pel que sigui, no els hi sentaria, per intentar convèncer-los de que estiguessin de bones, que anaven a muntar llies d'això. Clar, els hi va sortir una miqueta estir per la culata. Però tu imagina't, o sigui, a l'Ajuntament se m'escapes per què, però pareix que té bastant interès, perquè està sent bastant proactiu, amb el tema de que es posi allí es nou lío. O sigui que això per un costat. I després, sí, el que deies tu, és que clar, imaginem-nos el que pot suposar. Jo no sé si la gent ara té molt situada aquell barri, però és un barri que, en contra del que jo pensava abans de que cobrís aquest tipus de notícies, que vaig estar cobrint això des del primer, això que he contat des del primer dia que va passar, és un barri que, ostres, quasi tots els residents són eivissencs de tota la vida. Que és bastant curiós. Són cases baixes, plantes baixes, tot, cases, no es poden dir cases de camp perquè és una zona urbana, però són cases així com petits xaletets adossats, una cosa entre mitges, i just davant de casa seva, just davant, a 10 metres o 5 metres, depèn d'on visquis, faran, o pretenen fer, a part de la discoteca, un pàrquing subterrani, bueno, mig subterrani, mig alçat, de dues plantes per avall, crec que era, i dues plantes per amunt.
Sí.
Que això, que per una futelada de cotxes, això significarà un giro de cotxes que serà increïble. Després, tots, sa música, tots sabem quin volum manatges líos. El lío encara se salvava bastant en quant a molèsties, perquè com que està just a sa punta i orientat cap on està orientat, és veritat que en aquest sentit estava molt ben ubicat de cara a fer a minimitzar al màxim les molèsties que pogués tenir per sorolls, però allí on està això s'ha acabat, perquè és que té casa, ja t'he dit, a 10 metres i tota aquella zona. Clar, això és un problema molt gros, i després ja per acabar, el que tu deies, és que jo sempre m'adono compte d'això, sa policia, o sigui, si tu deixes el cotxe aparcat en doble fila per descarregar una cosa, 5 minuts, el 40% de les vegades t'hauran multat. Si tu aparques en zona groga, que no dic que es faci que estigui bé, però vull dir, posar una miqueta també on que realment suposa un problema per la societat i que no. En seguida estan allí. Per tant, realment, actuen. Ells seria i són. Els temes, el millor, no sé si per directrius o per manera de funcionar, però crec que no s'està prioritzant les coses que s'haurien de prioritzar. O sigui, m'agradaria una miqueta més que es controlessin aquest tipus de coses, que són, ostres, una obra. És que ses obres, o sigui, ses obres no se'n fan tantes tampoc com perquè no puguen estar pendents de que estiguin tots els permisos i s'han de fer.
I no és petiteta, perquè dius... Si és
clar, una... és que una obra es mou molt. Com veuen sí. Abans un cotxe en doble fila que un...
Que exacte, és una presa, obra, és una presa de pèl. És una presa de pèl.
Jo el que no entenc és com és que no s'estudien el mapa del seu propi municipi.
Però què dius si està estudiat, i perdona'm, sí, que hi ha res més polític, però una discoteca allà dalt Silla Plana de cara a la mà.
Però tu fixa't.
És igual, els veïns que és
per,
igual.
No, però s'atasco que implica això a tota Eivissa.
Ah, que sí.
Perquè allà es moll i allà es gran atasco que es produeix cada vegada que arriba o que se'n va un ferri. Idò, imagineu-vos això, si a més li sumam els centenars de cotxes que han d'entrar i sortir a ses hores de discoteca, a ses hores de cabaret, però que sempre s'acaben solapant els últims de la nit en els primers del matí i els primers de la tarda, és a dir, els primers de la nit en els últims de la tarda. Això vol dir que aquest coll d'ampolla que hi ha just a l'inici de Talamanca, allí serà un atasco que acabarà col·lapsant totalment tota Eivissa. I molt de cuidado que no tingues que agafar un d'això, com es diu, un barco, perquè et quedaràs allí que perdràs el ferri darrere de l'atasco que es muntarà. És una de les ubicacions més mal pensada per un lloc que hi tinga que haver-hi moviment continu, com és una discoteca.
Carrers a un sol sentit.
Exacte, carrers a un sol sentit i molt estrets, i sobretot el coll d'ampolla que hi ha just a l'inici de Talamanca.
Em fas por, perquè li estàu donant idees.
Aquest coll d'ampolla...
El faran una circunvalació de quatre carrils.
Exacte, el faran una circunvalació per dins les feixes, Antoni i Maria.
Jo el que vull proposar faran... és un pont que vagi no des de Botafoc a Estadal Vila.
I així ho teníem solucionat.
Antoni Maria, que llavors haurem de defensar les feixes perquè els faran la sortida de la discoteca.
Sí.
Jo el que trauria és tema de per què el lío també s'ha de traslladar.
Efectivament.
Què passa aquí? Què passa amb...
Sense acabar la concessió.
Exacte. I autoritat portuària, com sempre, farà el mateix o intentarà fer el mateix que amb el club nàutic.
És que tregui més negoci.
Exacte.
Sí.
I quan més...
Sí.
I
perquè el lío no ho pugui pagar.
Exacte.
Traslladant-se, imagina el que diuen, està demanant.
Exacte. Imagina't, per tant, vull dir, és un organisme que l'illa d'Eivissa li importa quatre pepinos, la gent d'aquí li és ben igual, perquè, clar, com has dit tu, Xavi, la situació que està ara és la situació en què menys molèsties pot crear, de vora la mà, els trasllada allà en totes les molèsties per tots els veïns que espero que es posin forts i que no s'ho deixin fer. I tot això per què? Perquè autoritat portuària, que no sabem qui és i que teòricament seríem tots en un estat democràtic, fa allò que li rota com a Aena o com us va passar amb el club nàutic.
Sí.
Això què és?
Sí. I fixeu-vos, sempre fiesta per davant de qualsevol altra cosa. A Eivissa ja hi pot haver-hi necessitats socials, ja hi pot haver-hi decisions democràtiques, ja hi pot haver-hi institucions escollides pel poble, el que vulgueu. Però sempre la fiesta passa per davant de tot això. I ara tenim una altra mostra més, perquè a més, els criats d'aquesta fiesta que mai s'acaba són justament l'autoritat portuària que els hi facilita i llavors Aena, perquè tot això ve acompanyat d'unes pretensions en les quals Aena és qui decideix qui té la porta d'entrada, quanta gent entra, quanta gent surt i com organitzem aquesta porta d'entrada i de sortida que els importa un pitocilla. Tot l'altre és sempre subordinat a la fiesta.
Idò, mireu, no m'ho anem molt lluny d'aquesta ubicació, perquè també l'Ajuntament d'Eivissa monitoritzarà les canonades de Talamanca, que està just al costat d'aquesta zona que estem comentant. Ho farà per reduir la salinitat de l'aigua que arriba a la depuradora i farà servir càmeres per detectar els punts crítics de la xarxa. I una vegada es tinguin controlats aquests punts, es comencen les obres. Subjectiu, com dèiem, a reduir la salinitat de l'aigua que acaba a la depuradora per tractar-la adequadament i poder reutilitzar-la, Antònia Maria Cire.
Sí, deixeu-me que canviï de registre ara i que intenti ubicar aquesta notícia. No és una notícia nova. Fa més de 20 anys que es sap que les aigües de residuals que arriben a la depuradora porten un excés de salinitat. Fa més de 20 anys d'això. I s'ha fet una depuradora nova. Aquesta depuradora treu una aigua realment extraordinàriament neta, és a dir, seria una aigua de safareig perfecta, el qual vol dir que serviria per poder regar qualsevol cosa o només que siga per tirar-la a les muntanyes i que recarreguessin els aqüífers. Però com que fa més de 20 anys que sabem que hi ha infiltracions de sal, resulta que aquesta aigua que surt de la depuradora té un excés de sal. La pregunta és, i per què no ho han fet abans? A què punyet han estat fent tots els consistoris anteriors de fa 20 anys endarrere? Que tothom ho sabia. Si jo que estava a Catalunya treballant ho sabia, com no ho podien saber des d'aquí? És més, han posat càmeres. quan en realitat el que han de posar són sensors químics. El que han de fer és posar una analítica química, que això es tindria que haver posat ja des de fa temps a diferents punts d'aforament, perquè una càmera que m'ensenyi com s'aigua va fluint, bé, molt bé, s'aigua flueix, però s'aigua pot tenir moltes coses que només es detecta en sensors químics. A veure, per què des de fa més de 20 anys que tenim la possibilitat de fer petits aforaments dins de, i anàlisis químics dins de tota la xarxa de clavegueram, això no s'ha fet. És més, a totes les depuradores hi ha diferents punts d'entrada. I si a un moment determinat hi ha una previsió d'una arribada que pot ser conflictiva, perquè clar, hem de tenir en compte que hi ha bacteris allí i que segons el que entri pot matar els bacteris, que són els que fan la feina, i per tant posar en un risc important a la depuradora. I es pot parar l'arribada d'aquestes aigües. Per què no ho han estat treballant fins ara, quan fa més de 20 anys que sabíem el problema, la solució i com arreglar-ho?
M'abstindré de respondre, però sentim molt breument en Javi Riera i també en Esperança Marí, que ja tenim en Pepo connectat, em diuen, per aquí.
Sí, jo més o menys ho ha dat la clau amb una cosa que jo era el dubte que m'ha sorgit quan veia la notícia, i aquí faré valdre una mica la meva formació en comunicació audiovisual. Com carai una càmera sap quan hi ha excés de sal?
Com a expert en càmeres hauries de saber-ho.
Clar, pues ja et dic jo que igual no en sé prou, perquè jo no se m'ocorreix, per molt HD4K que tu vulguis que tinga, com realment, pot, de manera efectiva i precisa, pot medir una càmera de vídeo la quantitat de sal que té una afluència d'aigua.
No sé què estàveu gravant, realment, Javi.
No sé, allò m'ha vist la colorimetria, m'ha vist balars de blanc, però la salinitat no l'he trobat aquest botó mai per enlloc aquest càmera.
Bé,
ara que està, ja, aprofitant que està amb IB3, mirem a veure si n'hi ha alguna que posi alguna cosa que se'ns ha passat.
Això és alguna càmera supermoderna
d'última
tecnologia.
De passat de massa, perquè...
Jo penso que, contestant a la pregunta que feies, si no s'ha fet abans, és perquè és tan fàcil saber qui són els hotels que han estat salinitzant ses aigües que anaven...
Sí, senyora, això és...
I es bloc d'edificis que no ha interessat saber-ho.
Exacte. Estimades, estimat, jo em quedaria aquí parlant amb altres durant hores, eh? Et dona per pretertúlia, per tertúlia, per posttertúlia, però hem de fer una pausa, que ja en Pepo el tenim esperant, així que moltíssimes gràcies a tots tres, Javi Riera, Antònia Maria, Sirea Esperança Marí, i torneu a volar, eh?
Gràcies. Volar.
Gràcies a Valdro.
Gràcies. Moltíssimes gràcies. 12:40, fem una aturada per la publicitat, un minutet i connectem amb Formentera de seguida. Fins ara.
IB3 Ràdio és informació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio... El dia, a Eivissa i Formentera. Connexió Formentera.
I 42 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant El dia Eivissa i Formentera, estem a IB3 Ràdio, i en aquesta hora, com feim habitualment els dilluns, ja tenim connectat en el nostre company periodista de Ràdio Illa, Pepo Rubio, que ara mateix ens explicarà com està i per on para. Molt bon dia, Pepo.
Hola, molt bon dia des de Sant Francesc. Però bé, virtualment el que farem és un botet que ens portarà fins a l'altre extrem de l'illa, concretament a l'extrem oriental, a la Mola.
Val.
I entram al Far de la Mola, que ja sabeu que té un centre d'interpretació de la mar, però a més també té un espai per a exposicions que des d'aquest dissabte ha inaugurat doncs, una col·lecció, en aquest cas donada per una eivissenca amant de Formentera com és Nakati Verdera. Es tracta de 56 peces d'art contemporani amb noms, déu-n'hi-do, tan rellevants com Erwin Bronner, Erwin Bechtold, Rafael Turcosta, Antoni Marí Ribas Pormany, Enric Riera, Gilbert Terrenys, Eduard Micus o Pere Jaume, entre altres creadors estretament vinculats amb l'illa de Formentera. Nakati Verdera, ja sabeu, és una galerista i col·leccionista. I diguem-ne, qui ha articulat aquest desembarcament d'aquestes més de 50 obres d'art contemporani a Formentera ha estat el dinamitzador cultural, gestor, a vegades també comissari, Manolo Oya, que ja hem tingut oportunitat de conèixer aquí en algun altre espai. Manolo, molt bon dia.
Molt bon dia, Pepo.
A veure, explica'ns un poc quin és aquest patrimoni que ara recala a Formentera i, a més, d'una manera tan polida, no? Una donació?
Bé, jo, has parlat de que a l'Espai Cultural i Educatiu Far de la Mola n'hi ha un centre d'interpretació del mar. Ara mateix ja no hi és. El que s'ha fet és buidar el far, recuperar la intervenció que va fer en el seu dia en Marc Marí, i el que tenim ara és un element patrimonial impressionant. És com que s'ha recuperat el respecte cap a la intervenció de Marc Marí en aquest espai. És un espai que parla pel tot sol, que no necessita res dins, vull dir, que només entrarà allà i el que transmet aquest espai, que té una energia molt forta, més el que es veu a través de les finestres, que és la mar i petits trossos de Formentera, del penya-segat, Figueres de Pic, tot això, és que et trobes a Formentera en un lloc que és impressionant. Quan van començar, Nakati va decidir que volia fer aquesta donació, vam parlar amb el president del Consell, l'Òscar Portes, i li vam dir que consideraven que la manera adequada és que aquesta braceria a Formentera estigués penjada. I no és que va dir el Far de la Mola, què us sembla? Clar, nosaltres vivim a la Mola els dos i ens va agradar molt la idea. I es va iniciar tot aquest procés per buidar el far i poder penjar les obres de la donació, que estan totes penjades a l'exposició que s'ha fet. Són 56 peces i és una... El que ha volgut fer Nakati és que n'hi ha representació de diferents èpoques, d'artistes vinculats directament a Formentera, com és Enric Riera, que és formenterer, com és Maria Castelló i l'Arona Ruzafa, que són formenterers de naixement, i després també en Gilbert Reins, que ha estat molts d'anys a Formentera, que té un taller de pintura aquí també a la Mola, i després també representants importants de la història de l'art contemporani i de l'illa d'Eivissa, com ja has dit tu, que estan en Pormany, que estan en Bronner, en Bechtold, en Micus, en Rafael Turcosta, i n'Helena Belser, també, que és artista local de Formenterera, que també que viu a la Mola, i també artistes, està també l'Helena Vinyarska ja, Tomàs López, que és un veí de la Mola, i què més d'això? Està també en Jordi Alcaraz, que n'hi ha uns objectes com poemes visuals, en Leopoldo Irrigible, que va ser també un artista eivissenc, que és d'aquest grup d'amics entre Rafael Turcosta, en Gilbert, en Leo, estaven des d'aquesta època, i no sé si em deixo... Bueno, en Pormany ja, no? I no em deixo... Ah, bueno, una altra forma era en Pilar Aldea. També tenim una foto de Pilar Aldea a l'exposició.
Com heu triat aquestes peces, diguem-ne? Amb quin criteri heu anat seleccionant les obres dins de l'extensa col·lecció que té Cati Verdera per les que realment haurien de desembarcar i exposar-se al Far de la Mola?
Aquelles que Nakati considera que estan vinculades directament a Formentera, que són les que hem dit abans, que són artistes nascuts o que viuen a Formentera, i després arrodonir la donació amb artistes importants de la història de l'art contemporani de l'illa d'Eivissa.
D'altra banda, com li queden les obres en el far o el far a les obres?
Impressionant. O sigui, jo, treballant, fent el muntatge de l'exposició, no he pogut gaudir més. M'he considerat un autèntic privilegiat. Jo estava penjant les obres i penjava l'obra, la deixava i començava a donar voltes i a gaudir de l'espai i del moment, perquè és una cosa impressionant. És tot el conjunt, el far en si mateix, el que es veu a través de les finestres, l'obra, tot, n'hi ha un diàleg que és molt potent. I el que m'agrada moltíssim és que això passi a Formentera i passi a la Mola. Té un punt, en aquest dia el que ha fet és donar-li un impuls a aquesta necessitat de tenir un espai dedicat a l'art contemporani a l'illa de Formentera. I a dia d'avui és el Far de la Mola. Per això continua, perquè n'hi ha més donacions i poden arribar més. i es poden fer més moviments perquè això arribi a ser una realitat. Al meu parer, això és una carta de presentació, demostra quina és la societat de Formentera, quines necessitats i què considera que és important, i a la vegada què oferim als nostres visitants. I també tenim, clar, jo pensant així, ja com començo, com estava allà, em vaig emocionar i pensar diferents possibilitats, coses que Formentera té pendents, una molt important vinculada al patrimoni, n'hi ha elements patrimonials que s'han de posar en valor, necessiten restauració, i que tot això de cara a oferir per naltros i per la gent que ens visita seria importantíssim. Jo tinc un referent a Formentera que per mi és claríssim d'una intervenció d'art contemporani dins el patrimoni, que és la Torre d'Espies Català. Aquesta obra de Maria Castelló és una joia i és una cosa que hauríem de posar en valor i la gent que arriba a Formentera el pugui visitar. Parlo d'aquesta torre, puc parlar també del Molí Vell de la Mola o d'altres indrets. N'hi ha molts, però al meu parer s'ha de treballar en aquest sentit perquè tenim ja un conjunt i ja un potencial molt important que s'hauria de desenvolupar.
El Far de la Mola ens ha fet una mica per sorpresa, perquè estem tots molt pendents del desenvolupament del projecte de la triple seu del Consell de Formentera, del Museu del Consell de Formentera, que estan totes ubicades a Sant Francesc, recordam, a la Casa Antiga de Sassanieta, Sant Francesc mateix, un altre Can Ramon, la rotonda que va cap a Escap, i després hi ha una seu que està pendent de construcció, que estaria més o menys a prop del Jardí de Saseres, per entendre'ns. I de sobte, doncs, dic que ens agafa una mica per sorpresa, doncs, aquesta exposició, aquesta col·lecció d'art contemporani, que floreix al Far de la Mola. Ens deies que l'escenari és molt propici, però també és veritat que el Far de la Mola, clar, ho dic perquè clar, són materials molt delicats, peces artístiques. Com casa això amb la humitat, el vent, tot el que passa a la Mola i més allà al costat del penya-segat?
No, de manera permanent no casa bé. Això és un tema que, a dia d'avui és el lloc on arriba tot això. I tot això ha passat perquè encara som vius i volem fer coses. És una qüestió de defensa i d'activisme. I una manera de ara que podem fer, no podem estar esperant a que arribi un futur centre d'art contemporani ni que això dels museus sigui una realitat, perquè ja els anys van passant i no ho són, i passen equips de govern i continuem en la mateixa situació, és tan callat. Per tant, si volem fer coses les hem de fer, no? I en aquest ha passat això, ella vol fer la donació i no vol esperar, i jo tampoc vull esperar fer coses, les vull fer ara que sóc viu i que tinc la capacitat de fer-les, no? Això es pot acabar demà mateix, pues, fins que arribi aquest dia, pues, continuar reivindicant i fent accions amb això que per nosaltres és important.
Doncs mira, formenterès, ai Vicenç, si voleu gaudir d'aquesta exposició al Far de la Mola, podeu fer-ho de dimarts a diumenge, de 10 a 2, uh-huh. I si us va millor, doncs venir a les tardes, dimecres i diumenges, coincidint també amb la Fira de la Mola, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Manolo, ja per acabar, el dissabte es va fer la inauguració en presència de la Cati Verdera, també uns músics, el president del Consell, bé, la plana major de la Societat de la Mola en particular i de Formentera en general. Com va anar?
Va anar molt bé, va ser un acte molt, molt polit i el protagonista o els protagonistes van ser l'estima, la generositat, l'agraïment, o sigui, valors molt polits que mereixen la pena i estan vinculats directament a l'art i perquè és sensibilitat pura i dura. I va ser un acte preciós d'amistat i de celebració, de que ens passi una cosa polida a Formentera i a la Mola.
Una història de celebració i d'art que continua, de moment, al Far de la Mola i la podeu visitar, doncs, com us deien, de dimarts a diumenge. Moltíssimes gràcies, Manolo.
Gràcies a vosaltres, Pepo.
I com sempre fem, Laura, un petit repàs a l'actualitat de la nostra illa. A veure, la passada setmana es va presentar amb un acte a l'estació depuradora, doncs, les noves intervencions que s'han fet per optimitzar, per fer més eficient la xarxa de regadiu que abasteix 75 hidrants i 82 hectàrees de cultiu. És curiós perquè aquesta actuació de bassa de regants tenia, diguem-ne, diverses potes tant a Eivissa com a les altres illes Balears, però finalment l'únic projecte que ha acabat culminant i que ha estat doncs, realitzat, materialitzat, ha estat el de Formentera, el qual també té el seu mèrit perquè a més s'havien de combinar, doncs bé, des de la comunitat de regants, el Consell de Formentera, el govern balear, l'Estat, tot això amb diversos colors polítics, i la veritat és que ha estat un èxit i ja tenim doncs, aquesta bassa de rec a través d'aquestes canalitzacions que pot abastir els agricultors de la nostra illa. La intervenció total de 1,28 milions d'euros, tot això inclòs en el parc, en el pla aquell. Recordeu quan la Covid, el pla aquell de recuperació, transformació i resiliència?
Sí.
Doncs a la nostra illa es va traduir amb aquesta actuació. D'altra banda, tant des del Ministeri com des del Govern Balear no descarten que es pugui ampliar la xarxa d'aquests 75 hidrants que ara mateix estan connectats i, de fet, estan veient, estan estudiant la possibilitat d'intentar doncs, fer arribar les canalitzacions a zones com la de Portucelé, perquè Portucelé, com saps, queda bastant elevat. Per fer un pou allà és una mica complicat. A més, també el tema de generar nous pous també està regulat i és una mica complexa, i la idea seria fer arribar a mig-llarg termini doncs, la xarxa de regadiu també a l'àrea de Portucelé. Més coses. També vam tenir la passada setmana a la presidenta de l'IBEDONA, Nakati Salom, i el conseller d'Habitatge, en José Luis Mateo, per presentar el primer pis pont per dones víctimes de violència de gènere disponible a Formentera. A veure, què és un pis pont? Doncs suposam el desgraciat cas d'una persona, una dona, que visqui aquest problema d'una violència de gènere, ha de sortir de casa seua, pel que sigui, llavors se l'envia a un casal, que és una mena com d'equipament compartit on viuen diverses dones amb aquesta problemàtica, amb aquesta situació, i on estan assessorats doncs, tant des d'àmbit jurídic com psicològic com social. Llavors, una vegada passen aquesta fase de recuperació, ja aquesta dona doncs, hauria d'anar a viure a casa seua, no? Per poder recuperar la seva vida normal i autònoma. Clar. Doncs què passa? Que fins ara, quan aquesta persona tenia un problema d'allotjament, cosa que no és gaire estranya a Formentera ni a Eivissa, doncs no podia tornar un pis pont a Formentera, a la illa on vivia, on treballava, on probablement estaven escolaritzats els seus fills, etc, perquè no hi havia aquest recurs. Llavors, el que ha fet el govern balear a través de l'IBEDONA, l'IBAVI i també amb un conveni amb el Consell de Formentera és habilitar doncs, un pis pont a la nostra illa perquè aquestes dones puguin recuperar la seva autonomia i trobar-se doncs, amb una casa, amb una llar a casa seua a Formentera. Ens van dir des de l'IBAVI que és qüestió de dies de que es pugui habilitar aquest pis perquè necessitaven uns ajustos finals d'acabats, diguem-ne, però que en principi doncs, ja estarà disponible a no tardar. Aquest recurs el poden utilitzar aquestes dones a partir, doncs, com us dèiem, quan surten del casal, durant 12 mesos prorrogables a 12 mesos, o sigui, podria estar-hi fins a 2 anys. D'altra banda, la matinada del diumenge al dilluns i del dilluns al dimarts de la passada setmana va estar bastant agitadeta a Formentera. D'una banda, ens hem trobat doncs, amb un robatori. Saps què passa? Aquí a Formentera som una mica, com dir-te, entre confiats, naïfs, no sé si dir hippies... Bueno, aquí molta gent dormim amb la porta oberta. Què va passar? Doncs que a la zona de Can Parra, doncs hi va haver la matinada del diumenge al dilluns, una família, pare, mare amb dos nenes, doncs els hi van entrar a casa a través de la mosquitera de la cuina, els hi van robar 300 euros que tenien a les carteres i es van emportar el cotxe. Van agafar les claus de dins de casa, van sortir de la casa i es van emportar el cotxe, que es va ser recuperat al cap d'unes hores. L'endemà següent, o sigui, la matinada següent, la del dilluns al dimarts, la mateixa història en 3 habitatges diferents. Nosaltres vam poder documentar 2 dels casos. En un d'ells hi havia una persona que estava dormint al seu dormitori i va veure la llum d'una llanterna, es va espantar, va com mig i al final la persona, l'intrus, va sortir per potes d'allà. En una altra casa no es van despertar i què va passar? Que van entrar a la casa per la porta així, obrint, perquè estava només tancada de cop. Es van emportar doncs, les claus del cotxe, van intentar remar una mica de sous, però es van emportar 4 monedes i es van emportar el cotxe de nou, que va aparèixer al cap d'unes hores també a la mateixa zona de Can Parra. Bueno, hi ha hagut una mica de malestar per aquesta situació, com us podeu imaginar.
Normal.
I la Guàrdia Civil doncs, de moment no ha comunicat detencions, però doncs, està investigant aquesta situació. D'altra banda, més enllà dels fets policials, el govern balear ha anunciat l'aportació de 3 milions d'euros per atendre els menors no acompanyats que gestiona el Consell de Formentera. Recordem que estan doncs, ara mateix al voltant dels 169 menors no acompanyats que estan tutelats per Formentera. No tots viuen a Formentera, òbviament, sinó que estan doncs, residint en equipaments acondicionats per aquest fi a la resta de les Illes Balears, però n'hi ha alguns que es queden uns quants dies a Formentera, entre doncs, 2 setmanes i 3 mesos. No passa d'aquí normalment. A l'espera de trobar plaça a una altra banda. En tot cas, siguin els que es queden a Formentera com els que resideixen a altres bandes, el Consell de Formentera ha de pagar doncs, el seu manteniment i el govern balear en aquest cas doncs, dona suport, com ja va fer l'any passat, el 2025 ja ho va fer, doncs, dona suport amb aquests convenis per poder pagar aquesta factura a les entitats socials que donen resposta a les necessitats d'aquests infants que recalen a la nostra illa doncs, de la migració i no estan acompanyats. D'altra banda, també destacar, la passada setmana va ser el dimecres que va haver-hi una jornada doncs, negra pel que fa als xàrters nàutics, fins a 2 accidents protagonitzats per 3 xàrters nàutics a les nostres aigües. D'una banda, una embarcació d'uns 10 metres d'eslora va encastar-se contra un penya-segat a s'espalmador de forma inexplicable. De moment no hi ha explicació de com va ser això. En tot cas, no, els dos tripulants no van quedar ferits, es va poder retirar l'embarcació i portar cap al port d'Eivissa. I d'altra banda, dos catamarans, al cap de poques hores, van col·lidir en una zona pròxima a Es Molí de Sal. Un d'ells va quedar en una via d'aigua ben gran, va haver d'aparèixer una embarcació, en aquest cas uns especialistes d'Eivissa, a poder fer una reparació d'emergència i poder traslladar l'embarcació cap a Eivissa, on va passar a varador. I ho hem de deixar aquí, sí. Laura.
Lamentablement, Pepa, però ho deixam aquí, però dilluns vinent tornem... No, dilluns vinent no, però parlarem aviat, Pepa. Trobarem el moment, que dilluns vinent només emetrem a través de la web. Ja t'ho explicaré. Mil gràcies, company.
A la vostra disposició. Salut.
Adéu.
L'agenda.
We'll do it all. 12:58, Nieves García Gálvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
És el moment ara sí de repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia i avui començar, mira, precisament a Formentera per assistir a la inauguració de Flores Salvajes, d'Anna Julie Oborn.
Sí, la sala d'exposicions Ajuntament Vell acull aquesta mostra que fa una picada d'ull a l'essència lliure de Formentera amb obres que celebren aquest esperit lliure i salvatge que, diu l'artista, encara respira a l'illa. La inauguració serà a les 8 de la tarda i l'exposició es podrà visitar fins el dia 27 de juny, en horari de matí i de tarda.
Mitja hora després, també a Formentera, la galeria Art Itinerant presenta la seva primera exposició, Entre redes i oles, de fotografies d'Anne-Hélène Enric.
Es tracta d'un projecte realitzat per Pamela Spitz i Eliudes Neto, que es mostra un contenidor marítim instal·lat al pati de Sassenieta, Sant Francesc. Com deien, la inauguració és a les 8:30 de la tarda i la mostra es podrà visitar fins el dia 28 de juny.
I una proposta més, també a Formentera. Avui comença el cicle de música a les places.
Sí, ho fa la Sabina amb la proposta els dilluns al Port. La música sonarà a partir de les 10 de la nit.
Jo, mira, quan comença aquest cicle jo ja dic, ja és estiu.
Sí, totalment.
Ja ha començat l'estiu. Nieves García Gálvez, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquests últims segons aprofitant per felicitar el músic irlandès Gary Lightbody, que va néixer tal dia com avui de l'any 1976. Ell és el líder de la banda de rock alternatiu Snow Patrol, una banda que es va formar a mitjans dels anys 90 i durant la seva carrera ha participat també en altres projectes i ha col·laborat amb artistes com la gran Taylor Swift o el gran Ed Sheeran, que a més entre Taylor i Ed Sheeran són molt amics. Avui el felicitam i escoltam aquest Chase Cars, un tema de l'any 2006. Demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Bona tarda, fins demà.
IB3 Ràdio, les notícies de la una.
Bon dia als veïnats de l'edifici Trianon 2 de Magaluf, on la setmana passada es va produir un incendi